Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya.
El món és digital.
El món és digital.
Avui, com no podia ser d'una altra manera, continuarem parlant d'intel·ligència artificial. I per fer-ho hem convidat en Ramon Palacio, membre de la junta directiva de CiviCai. CiviCai, com sabeu, la setmana passada vam convidar el seu president, en Manel Sant Romà, és una associació que treballa per assegurar que les persones, que nosaltres, que tots nosaltres, tinguem lliure accés a la intel·ligència artificial i que el desenvolupament de la intel·ligència artificial sigui ètic i en benefici del bé comú.
El món és digital.
Bé, Ramon, doncs, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
Moltíssimes gràcies. Ja saps que sempre estic content d'estar amb tu.
Molt bé. Aquesta és una secció nova que tenim al programa El món és digital, en la qual espero poder omplenar cada setmana, que l'omple CiviCai. I tu ets un dels representants, dels, inclús diria dels significants representants de CiviCai. Encara que l'altre programa ja el Manel Sant Romà, el president, ens ho va definir, sí que ens agradaria, el primer de tot, que ens definissis una mica què és CiviCai i per què surt, què busqueu, etc.
Sí, jo crec que és important. La intel·ligència artificial té 50 anys, però la intel·ligència artificial generativa en té dos o tres, que és el que ens ha disparat aquesta, diguem-li, curiositat o preocupació. Llavors, CiviCai respon una mica a això, respon una mica a aquesta preocupació. La intel·ligència artificial generativa, i ara parlarem, m'imagino, és disruptiva i pot fer canvis radicals a la nostra societat. I aleshores, la governança de la intel·ligència artificial, tota, la generativa i l'altra, es converteix en un tema prioritari. Les empreses productores tenen les seves pròpies regulacions o autoregulacions. Les universitats, les acadèmies, els investigadors, els recercaires, també. Els governs estan obligats a fer regulacions i la Unió Europea és la primera gran administració mundial que ho està fent. Però falta la quarta pota. La quarta pota és els ciutadans, la societat, les persones. I CiviCai és això. CiviCai és una organització de ciutadans, de persones, per suposat. Tots tenim la nostra posició acadèmica, la nostra posició empresarial, la nostra posició política, etc. La nostra posició territorial, però CiviCai és una organització de persones que pretén contribuir a la governança mundial de la intel·ligència artificial des del punt de vista del ciutadà.
Molt bé, com a idea està molt bé, però com, amb quina força, amb quins mitjans, com aconseguireu això, influir en aquesta governança, cosa que em sembla meravellosa i crec que sí que ha d'haver-hi algú que vagi vigilant tot aquest tema i posant les coses al seu lloc. Però com? Acció.
De moment és constituir-nos en organització. En segon lloc és produint unes reflexions, uns continguts que traiem fora, des de cursos fins a manifestos. En tercer lloc és incorporar a l'organització diferents potes, la pota del Consell Social, on hi ha institucions, la pota del Consell de Govern, es diu així, la pota del cívic govern, on hi admetem administracions públiques com a membres, la pota empresarial, on admetem empreses, és a dir, fet d'aglutinador de diferents forces, les forces bàsicament aquestes, l'administració pública, l'empresa i les institucions, per tal de tenir un missatge comú que fem arribar als que tenen poder de fer coses. I els que tenen poder són els que he dit al principi. L'acadèmia, els recercaires, poc poder. Les empreses, molt poder, les empreses grans que estan fent els productes d'intel·ligència artificial i després els seus distribuïdors, i els governs o les administracions públiques que són els que han de regular això, començant per dalt, en el nostre cas, per la Unió Europea, l'administració espanyola, l'administració catalana, els diferents municipis. Si tu em preguntes com, treballant per aglutinar aquestes forces i per posar-les en ordre i en línia.
Molt bé, i també teniu la Mèdia, que aquest programa de ràdio està col·laborant amb vosaltres molt gustosament, perquè crec, com he dit abans, que és molt important el que esteu fent. Has dit la paraula reflexionar, reflexions. Qui ens està escoltant, la ràdio va dirigida a un públic molt general, potser està dient reflexionar sobre què, la intel·ligència artificial, bueno, ja... Quins són realment els problemes i les coses sobre les quals tenim que reflexionar i després doncs, intentar ordenar?
El paper dels mèdia és fonamental, ja ho saps, el món és digital, eh? Ja ho saps perfectament. Aleshores, hem d'arribar a que la gent sàpiga què té entre mans. Va passar amb l'internet, la gent potser no sabia què tenia entre mans, i ara ja ho sap. Ha passat amb les xarxes socials, la gent potser no, encara no ho sap què té entre mans, perquè encara es cometen moltes errades. I la intel·ligència artificial és una eina que pot ser més dura en aquest sentit, és a dir, que té més potència. I al tenir més potència, pot fer que a nivell individual i a nivell empresarial i a nivell social es facin disparats, pot ser. Cívica AI pretén contribuir a posar aquest coneixement o aquesta reflexió en mans de tots perquè es minimitzin aquests disbarats. Simplement és això. O sigui, reflexionar vol dir entendre què és això, entendre que és una eina, entendre que és molt potent, entendre que té riscos, entendre que té grans avantatges, i que tothom, el seu nivell és el ciutadà, l'estudiant que busca informació per o busca fer un resum per ChatGPT, l'empresa que busca fer un pla de màrqueting amb eines d'intel·ligència artificial generativa, els anàlisis de dades que es pot fer d'un Excel també dintre d'una empresa. Totes aquestes activitats que sí que la gent sàpiga què es porta entre mans, què té entre mans.
No, no, jo crec que si això que esteu fent des de Civicai s'hagués fet, per exemple, amb les xarxes socials, doncs ojalà algú hagués conscienciat dels disbarats que s'arriben a fer i bueno, ja sabem el que està passant amb les xarxes socials. Doncs torno a insistir en que és molt important això que esteu fent. Quins són els... Clar, també hi ha molt... La gent té molta por. Ui, l'intel·ligència artificial ens quedarà sense feina i ens tornarà al món. Bé, més enllà d'aquestes pors més populars, quins són els riscos realment que veieu vosaltres, que potser són riscos d'ètica o de mal ús? Quins són els riscos?
Hi ha riscos a curt termini i riscos a llarg termini, o riscos petit comitè i gran comitè, no? Sí. Els riscos inicials són aquests que estaves dient tu, que modificarà l'estructura dels treballs. És a dir, de la mateixa manera que la robòtica, no ens en recordem, però ha modificat l'estructura del treball manual. O sigui, a la SEAT ningú està apretant cargols, són les màquines les que apreten cargols. Doncs la intel·ligència artificial generativa, que és la que produeix continguts, aquesta modificarà, està modificant ja l'estructura dels treballs, diguem-li intel·lectuals, o sigui, els programadors, els dissenyadors, els analitzadors de dades, els metges amb el diagnòstic. Tot aquest tipus de feines està clar que es modifiquen. Això no vol dir que s'anul·lin. Perdó. Això no vol dir que s'anul·lin. Vol dir que les persones que utilitzin la intel·ligència, aquest tipus de persones que treballen amb aquestes feines, que utilitzin la intel·ligència artificial, tiraran endavant molt més bé que els que no la utilitzin. O sigui, no és que la intel·ligència artificial substitueixi a feines, sinó que les persones que utilitzin la intel·ligència artificial substituiran o tiraran endavant més bé que les persones que no la utilitzin. I, per suposat, hi haurà tot un recanvi aquí, no? I això és important, perquè això afecta molt socialment, això és molt important. Aquests són els riscos, si tu vols, més ràpids. N'hi ha altres, però són clar, altres que no són nous. Per exemple, diu les fake news. Sí, per suposat, però les fake news existeixen ara. O sigui, no serà un tema nou. Que pot ser ampliat, sí, però no és un tema nou. La privacitat, per suposat, però ens espien ara. És a dir, no serà un tema nou. La protecció de les dades. Doncs sí, és veritat que la intel·ligència artificial ha de gestionar molt bé les dades amb les quals es genera i ha de gestionar molt bé les dades amb les quals s'actualitza, respectant drets de propietat intel·lectual. Però això no és un tema nou, és un tema actual ja. et deia, riscos actuals ampliats, n'hi ha, i són aquests. Les feines, la privacitat, les notícies falses, la propietat de les dades, això són riscos actuals que es magnifiquen o que s'augmenten. Quins són de veritat els riscos que pot tenir la intel·ligència artificial? Doncs jo crec que hi ha un element molt important i és que és com creix o la facilitat d'accés. De totes les, com dir-ho, de totes les innovacions tecnològiques de la història, cada vegada són més ràpides. I aquesta és extraordinàriament ràpida, per molts motius. Perquè hi ha capacitat tecnològica i econòmica i perquè el màrqueting ho fa així. Aquesta capacitat d'accés fa que moltes persones puguin utilitzar la intel·ligència artificial de moltes maneres. I tot això es magnifica molt. Això és un risc important, la rapidesa amb la que això es fa. Hi ha un segon risc, que és, a llarg termini, és la relació entre la intel·ligència artificial generativa i la intel·ligència humana. Aquest risc és important perquè aplica o implica o té a veure amb emocions. O sigui, és possible que apareixin enamoraments de màquines i homes, per dir-ho simplificadament, no? Però això afecta la cultura humana. I aquí tenim un risc a llarg termini que haurem de saber gestionar. Fins i tot hi ha qui diu que la intel·ligència, com a risc, jo ara no ho defenso, però com a risc que la intel·ligència artificial generativa pot modificar el sistema operatiu humà, pot modificar la cultura. O sigui, si resulta que la fem entrar en l'oci, en la feina, en la política, en les relacions personals, la nostra manera de funcionar humana pot veure's afectada. Això és un risc molt genèric, que jo no voldria aquí ara posar-lo com a central, perquè és més llunyà i el podem anar gestionant. Però l'hem de tenir en compte. I una de les feines que hem de fer tots, i Cívica i també, és, de la mateixa manera que defensem molt l'utilització de la intel·ligència artificial com a eina positiva, també fer veure que hi ha els certs riscos que s'han de gestionar.
Parles, això del canvi total, sí, però quan l'home era nòmada i va passar sedentari va haver-hi un gran canvi també social. Suposo que el sabrem adaptar-nos i que serà positiu. Només un petit matís, perquè en general parlem d'intel·ligència artificial i tu estàs remarcant molt la paraula generativa. Explica'ns, hi ha més intel·ligències artificials? La intel·ligència artificial no solament això que estem veient.
No, no, per suposat. Us en recordeu quan hi havia aquelles màquines que et deien sistemes experts? Allò era intel·ligència artificial. Us en recordeu d'aquelles màquines que jugaven a escacs o a Go i que guanyaven els grans campions, el Kasparov i tal? Allò era intel·ligència artificial. Us en recordeu de que fa 30 o 40 anys hi havia centres de visió per computador? En tenim una aquí a l'Autònoma. Això és intel·ligència artificial. Tota la conducció automàtica és visió i actuació. És intel·ligència artificial. Tots els motors de recomanació dels Facebook, Instagrams, etc., que ens diuen t'agrada això, no t'agrada això, potser t'interessa això, això és intel·ligència artificial. Què més? Quan parlem amb una maquineta d'aquestes que tant odiem per telèfon o que en lloc de parlar amb una persona en surt una màquina i ens té allà mitja horeta aguantant, això és intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial són algoritmes que s'han fet, algoritmes informàtics, programes, que el que tenen és que s'han adaptat o s'han fet o s'han autoprogramat en base a experiències amb moltes dades, on no hi ha un programador que hagi escrit el programa, sinó que s'han reescrit o autoescrit amb moltes dades. I hi ha de molts tipus. Per què estem parlant avui això? Per què estàs fent aquest programa tu avui? Perquè la generativa crea continguts. I això és un petit salt. I aquests crear continguts poden ser reals o no. I poden ser trets de les que són trets de la informació que ja existeix, o poden ser creatius o innovadors. Jo defenso que no són ni creatius ni innovadors, són arreplegats de totes les dades que ja hi ha, però, en canvi, sí que permeten veure coses que els homes no han vist. O sigui, permeten treure informació que els homes no han sigut capaços de treure. I això és la importància.
Una pregunta també sobre la denominació. Estem parlant d'intel·ligència artificial. Però la paraula intel·ligència és una paraula molt gran. La intel·ligència artificial és intel·ligent?
Aquesta pregunta és
o
important.
És resultona?
És resultona. Jo crec que és resultona. Aquesta pregunta és important. no està definit què és intel·ligència, ja no està definit. O sigui, hi ha moltíssimes definicions i no hi ha un acord en què és intel·ligència, però jo et diré alguna cosa. Si per intel·ligència entenem una capacitat de prendre decisions, d'adaptar-nos a l'entorn, d'integrar les informacions que tenim, la intel·ligència artificial no arriba a tot això. La intel·ligència artificial és una intel·ligència analítica, però no és una intel·ligència creativa. Encara. No dic que no pugui ser-ho, eh? Biologia. Te'n recordes allò de la meitat esquerra i la meitat dreta del cervell? Sí. La meitat esquerra del cervell és l'analítica, que és el que fa la intel·ligència artificial. La meitat dreta del cervell és creativa, on està l'art, la imaginació, els somnis, les emocions, i això no ho té i probablement no ho tindrà mai la intel·ligència artificial. No voldria entrar en moltes coses d'aquestes, però permet una sola reflexió. Sí. La intel·ligència artificial està programada o es treballa o s'executa sobre computadors, sobre ordinadors. Llavors, tots els ordinadors tenen unes limitacions, hi ha coses que són computables i coses que no. Les màquines de Turing tenen unes limitacions i probablement aquesta limitació no la puguin superar mai. En canvi, la intel·ligència biològica no sabem si és computable o no, però ha creat aquestes emocions i aquestes capacitats artístiques, emotives, sensorials, sensitives, que difícilment les màquines podran tenir perquè les màquines estan executant, perdó, que les màquines, que la intel·ligència artificial s'està executant sobre màquines informàtiques que són màquines de Turing. No, no voldria entrar molt en això. Simplement hi ha una possibilitat de que mai el que es pugui fer amb una màquina arribi a igualar a un cervell humà o fins i tot a un cervell animal, ni de tan sols humà, perquè els gossos sí tenen emocions i sensacions.
Sí, però un bon dia vam ser amebes i paramecios i avui som el que som, vull dir, si creiem en l'evolució. Jo crec que les màquines, però vaja, jo no estic per opinar, sinó per entrevistar. Crec que algun dia sí que tindran consciència. Ens queden pocs minuts de programa. Ja et dic que et convido a tots els que vulguis venir perquè ens interessa difondre el que fa CiviCai, però també ens interessa gent que sàpiga explicar-ho i tu ets molt clar. Per acabar el programa d'avui, insisteixo perquè estàs convidat. CiviCai, els propers plans, properes accions que voleu fer per créixer, per entrar més a la societat i per conscienciar més a fons.
Mira, te la resumiré ben ràpid. Ampliar el Consell Social. Consells socials d'entitats. Estem allò. Tenim PIMEC, tenim col·legis professionals, tenim entitats socials, de tot tipus. Ampliar, l'acabem de crear, el Consell Empresarial. I ampliar, l'acabem de crear, el Consell de Govern, les administracions públiques. Això és el primer. O sigui, estendre la nostra capacitat de relació. Primera cosa. Segona cosa, crear continguts, igual que fa la intel·ligència artificial generativa. Continguts que en direm divulgatius, en el sentit de que no estem fent cursos com un màster, però sí que estem fent cursos per replicar moltes vegades a moltes institucions, i el primer l'hem de fer ara per tema empresarial al Col·legi d'Economistes, a on fem arribar aquesta reflexió que deies tu abans i aquestes informacions al conjunt de persones per crear esperit crític. Tercer, aglutinar tot això per tenir capacitat d'influència amb els que són els potents, que són les empreses, l'acadèmia i els governs. I això ho estem fent ja. Estem ja, els cursos aquests estan creant. El primer d'abril farem el primer test intern nosaltres i a finals d'abril, primers de maig, estarem en disposició de, deixa'm dir la paraula comercialitzar, que no és correcta, sinó per posar a disposició dels usuaris aquests cursos que estem creant.
Bé, doncs ara sí que hem arribat al final del programa i torno a insistir d'avui. I res, Ramon, doncs donar-te moltes gràcies per haver estat aquí nosaltres i sobretot per haver-nos donat llum sobre aquesta cosa que ens està deixant cada dia bocabadats a tots. Gràcies, Ramon, i fins la propera.
Jo vull agrair-te a tu l'esforç que estàs fent en també fer arribar a la gent aquestes reflexions, perquè crec que és important que tothom vagi entenent això i vagi creant criteri per saber com actuar amb la intel·ligència artificial. Gràcies a tu.
El món és digital.
El món és digital.
Bé, interessant, interessantíssima associació i jo diria que absolutament necessària, i des d'aquí us encoratjo, us animo a que entreu a la pàgina web, que és civicai.cat, i us feu membres, perquè realment cal la col·laboració de tothom.
El món és digital.
El món és digital.
I ara, per tancar el programa, és el moment en què el Saúl Gordillo ens posa al dia sobre l'actualitat al món de la intel·ligència artificial.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Benvinguts una setmana més a la secció Algoritme Transparent en el programa El món és digital de Tomàs Cascante. Soc en Saúl Gordillo. Aquesta setmana ha estat particularment intensa en desenvolupaments que podrien tenir un impacte profund en el futur de la tecnologia i de la nostra societat. Comencem amb una notícia que ha captivat l'atenció de tota la comunitat tecnològica. Elon Musk ha alliberat el codi de Grok, la seva última creació en intel·ligència artificial. Aquesta acció obre un debat sobre la transparència i l'accessibilitat en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. La pregunta que ens sorgeix és: què significa realment aquesta alliberació per la comunitat científica i pel desenvolupament futur de la intel·ligència artificial? Estem davant d'un canvi de paradigma en la manera com compartim el coneixement tecnològic? D'altra banda, Sam Altman, president de OpenAI, ha estat notícia per les seves declaracions, sense pèls a la llengua, en un podcast, dient que GPT-4, que és l'actual chatbot de la seva pròpia companyia, és un fàstic. I ho deia en el context de que la última versió que està en marxa, GPT-5, i que podria arribar abans de l'estiu, serà molt millor. Aquestes paraules ens porten a reflexionar sobre les expectatives que posem en la tecnologia i com gestionem la decepció quan aquestes no són complertes. Com equilibrem la crítica constructiva amb el suport necessari per continuar avançant en aquest camp tan prometedor però alhora tan desafiant. Aquesta setmana també ha estat complicada per dos gegants de la tecnologia. Parlem d'Apple i Google. Ambdós s'han enfrontat a reptes legals significatius que posen en qüestió les seves pràctiques empresarials. En el cas d'Apple, s'ha enfrontat a una demanda als Estats Units per pràctiques monopolístiques a l'entorn del seu iPhone, mentre que Google ha estat multada amb 250 milions d'euros a França per utilitzar contingut de diaris i de mitjans de comunicació per entrenar la seva intel·ligència artificial i no fer-ho d'una forma honesta. Aquests casos ens fan preguntar: estem fent prou per assegurar que el desenvolupament i l'aplicació de la intel·ligència artificial siguin ètics i justos? En un context més ampli, els Estats Units han anunciat una inversió massiva en la fabricació de xips amb la companyia Intel, buscant reduir la dependència de la tecnologia estrangera i enfortir la seva posició en la carrera global per la supremacia tecnològica amb semiconductors. Aquesta inversió, juntament amb la incertesa sobre el futur de TikTok als Estats Units, ens porta a una qüestió. Com afectarà aquesta geoestratègia de semiconductors i de control d'empreses de fora, en aquest cas de la Xina, en el cas dels Estats Units i de la intel·ligència artificial? Però no tots són desafiaments. La setmana també ha portat novetats positives, com l'augment de la transparència per part de YouTube, que ara exigeix als seus creadors que marquin els continguts generats per intel·ligència artificial. A més, Stability AI està redefinint la generació de vídeo tridimensional amb Stable Video 3D, tot i que ha patit recentment la renúncia de tres dels seus creadors principals. Aquestes notícies ens fan reflexionar sobre la importància de la transparència i la col·laboració en el desenvolupament de l'anomenada IA generativa. Per acabar, després de conèixer totes aquestes informacions, si us sentiu inspirats a aprofundir més en el món de la intel·ligència artificial, us recomanem el llibre El último periodista, la intel·ligència artificial toma el relevo, una lectura obligatòria d'Antoni Vidal Carretero per entendre el futur de la informació i del periodisme en l'era de la intel·ligència artificial. Aquesta setmana ens ha deixat amb moltes preguntes. Estem preparats per l'arribada de la AGI, la intel·ligència artificial general prevista per d'aquí 5 anys? Com gestionarem els desafiaments ètics i legals que acompanyen el ràpid desenvolupament de la IA? Com podem assegurar que la tecnologia treballi a favor de la humanitat i no en contra? Seguirem de prop aquests temes i ho seguirem explicant des d'Algoritme Transparent al programa El món és digital. Una salutació, Tomàs.
Molt bé, Saül, doncs fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.